Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Recordem que el ple d'investidura que estava convocat per avui a les 6 de la tarda ha estat ajornat pel president del Parlament, Roger Torrent, que finalment no ha atès les pressions, algunes que hi ha hagut en l'última estona per part de diversos diputats dels grups independentistes perquè el convoqués encara que fos més tard. I mentrestant, el Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs de Junts per Catalunya i manté les mesures contra la investidura. La reunió s'ha fet aquest migdia després que Torrent hagi ajornat aquest debat i hagi anunciat, d'altra banda, més al·legacions a les mesures decidides dissabte per l'alt tribunal. Junts per Catalunya, recordem-ho, ha dit que garantirà la unitat, però ha insistit el president de la Cambra Catalana en la seva petició d'aixecar l'ajornament del ple. Tot això s'ha fet enmig d'unes hores, aquestes últimes, de retrets entre la formació de Carles Puigdemont i Esquerra Republicana a causa de la decisió de Roger Torrent d'ajornar la investidura, una decisió que des de Junts per Catalunya han qualificat d'unilateral. I Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, ha demanat empara al president del Parlament i que no actuï, segons ha dit, com a advocat de Puigdemont. Això mentre el govern espanyol s'ha atribuït una part del mèrit de l'ajornament d'aquest ple d'investidura. I recordem també que aquesta tarda milers de persones s'han concentrat a l'interior del Parc de la Ciutadella i davant del Parlament, després que la multitud ha aconseguit entrar-hi un cop ja s'ha acabat l'acte convocat per l'Assemblea Nacional Catalana sense que els Mossos poguessin impedir l'accés a les mateixes portes del Parlament. I canviem de qüestió, repassem breument un altre tema de l'actualitat. Irlanda decidirà en un referèndum el mes de maig si despenalitza l'avortament. Els promotors volen acabar amb una de les legislacions més restrictives d'Europa que castiga aquesta pràctica, l'avortament, amb 14 anys de presó, tot i que moltes irlandeses que volen avortar, segons les dades que s'ofereixen des de Dublín, van a l'estranger a avortar. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. D'aquí a uns minuts, el mirador de l'actualitat, dedicat avui, lògicament, a la complexa situació política a Catalunya. Abans, però, el pensament del dia amb Cristina Aluja.
M'agradaria dedicar aquest espai a parlar de la creativitat. Què vol dir crear? Podem crear una cosa a partir d'una altra, com quan, per exemple, obrim la nevera i ens preparem el dinar amb els sobrants del dia anterior. O podem crear del no-res, com quan estrenem una llibreta i omplim les pàgines en blanc amb una història, una poesia o amb una reflexió personal. Sigui com sigui, estem fent que una cosa que fins ara no existia, existeixi. Però per a mi hi ha una altra opció, i aquesta és la meva favorita. Quan allò que mai havies imaginat acaba passant. I aquesta és, des del meu punt de vista, l'autèntica màgia del significat de crear. Quantes vegades som nosaltres els que ens posem límits a l'hora d'imaginar? La prova és que la majoria de les persones, quan volen fer-ho, han de tancar els ulls. És com si per entrar en contacte amb els nostres desitjos més profunds haguéssim de desconnectar de fora, del món en el que vivim. Perquè només si deixem de parlar per escoltar-nos, podrem descobrir qui som, què ens commou. Sort que la vida és generosa i, a vegades, crea les nostres vides allò que mai ens haguéssim atrevit a crear a la nostra ment. T'atreveixes a anar més enllà? T'invito a que creïs.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 2:15 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Kruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 27 77. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Espai patrocinat per Laboratoris Maen.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En un dia molt intens i també incert i confús políticament, avui ens preguntem què passarà amb el debat d'investidura que preceptivament s'ha de fer després de la constitució d'un Parlament. Demà era l'últim dia del termini inicialment establert de manera legal i pel reglament de la cambra. Avui volem analitzar la situació política a Catalunya en general, sobretot a partir del que està passant en les últimes hores. Ens movem entre una possible investidura en les properes hores o els propers dies i el bloqueig que se'n derivaria si no es fa el ple. El debat situa el moment polític, o millor dit, el no debat de moment, en una dinàmica de màxima tensió, amb Carles Puigdemont com a candidat a president de la Generalitat i, tal com ha reivindicat avui el president del Parlament, Roger Torrent, el que han proposat els grups polítics de manera majoritària, considerant que és el que pot tenir més suports, després de la roda de contactes. Ens preguntem també pel paper d'Esquerra Republicana, pel de la CUP, de cara a buscar una sortida a aquesta situació tan complexa, d'altra banda, entre recursos impulsats pel govern espanyol i reunions del Tribunal Constitucional. L'última, aquest mateix migdia, desestimant unes últimes al·legacions de Junts per Catalunya. Això i algunes novetats d'última hora que puguin anar sorgint és el tema que plantegem en el nostre col·loqui. I amb la pregunta del dia, com sempre, una pregunta que ja us avancem que tindrem a radioestel.cat durant el dia d'avui, ja hi és, de fet, des de les últimes hores, i també demà. Es podrà investir un president des del Parlament elegit el 21D? Això és el que us preguntem i teniu, com sempre, tres possibles respostes. La primera, sí, serà Carles Puigdemont. La segona, sí, però finalment serà una altra. O no, la situació es bloquejarà i anirem a noves eleccions. Podeu respondre per una d'aquestes opcions o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. De moment, la meitat esteu dient, el 50% exactament, que sí i que es podrà investir Carles Puigdemont. Analitzarem amb dos dels nostres col·laboradors aquesta actualitat. Tenim amb nosaltres Carles Armengol, pedagog, membre de l'Assemblea Nacional Catalana i també president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Senyor Armengol, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres Roberto Labandera, treballador ja en retirada de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, també militant del Partit dels Socialistes de Catalunya i exportaveu de comissió d'aquest partit quan va estar al Parlament, fins a l'any 2010, concretament. Senyor Labandera, bona tarda.
Sí, bona tarda i gràcies per la invitació.
Vostè ha viscut situacions potser poc habituals al Parlament, però mai una com la d'avui, segur.
La situació possiblement que més pogués, que ni tan sols s'assembla, no? Però que possiblement va generar molta tensió, va ser el debat estatutari. I després, jo, com que em va correspondre estar a l'oposició, en començar la vida parlamentària per mi, després va ser diputat de govern, sí. I finalment, fins a l'any 2012, que vaig ser-hi,
sí, perdoni,
la darrera legislatura va ser també d'oposició, moments de tensió uns quants. Recordaré el debat que va iniciar el tema del 3%, que per cert, doncs, va ser actualitat fa unes setmanes,
sí,
també en aquestes qüestions, que va sortir justament d'un control de govern, que hi havia en aquells moments. Que moments de tensions, en 13 anys he vist molts, però evidentment no tenen res a veure als moments actuals.
Com definirien la situació, senyor Armengol, si vol, la situació d'avui? Recordem que a l'última hora és que hi ha moltes persones concentrades a l'interior del Parc de la Ciutadella, a les portes del Parlament, però tot i que hi ha hagut pressions internes de molts diputats independentistes perquè es fes el ple, encara que fos més tard, finalment podem confirmar que avui no es farà el ple d'investidura. Veurem si es fa demà o més endavant.
Aviam, qualificar la situació es fa difícil. Ara esmentau buscar paral·lelismes, situacions de tensió. És que jo crec que més que de tensió, que evidentment hi ha moments de tensió, el que estem vivint és una situació d'excepcionalitat absoluta, absoluta. Perquè, aviam, la intervenció del Tribunal Constitucional... o sigui, cap jurista que no estigui obligat pel càrrec a fer veure que més o menys ho pot defensar, cap jurista ho defensa, perquè és quelcom, ja, vull dir, és posats a inventar-ho tot i és crear de zero. És a dir, no és un discurs, és una... A més, no sabien, el propi tribunal no sabia com qualificar-ho, perquè no era pròpiament un auta, no sabien ni com anomenar-ho, en quin article de la Constitució es basa, no? És a dir, tot això que diuen, absolutament en cap. És a dir, això ve lligat a una situació des del 155 d'absoluta arbitrarietat. És a dir, s'ha perdut tota seguretat jurídica i això és una mena de situació excepcional que, per tant, el curt termini és molt difícil de predir.
Què pensa vostè, senyor Labandera?
No, bueno, jo evidentment tinc una visió diferent d'aquesta que ha expressat el senyor Armengol, però i dic per què. Jo crec que sí, coincideixo només amb una paraula, excepcionalitat.
A partir d'aquí,
excepcionalitat, és una situació excepcional, el que passa que les raons d'aquesta excepcionalitat també tenen un origen polític, que és la manca de diàleg entre el govern de Catalunya i el govern del PP, diguéssim, Convergència i Unió i el PP, Junts pel Sí i el govern del PP, no hi ha hagut diàleg, i com que no hi ha hagut diàleg, no hi ha hagut possibilitat de la taula de resoldre els temes pendents en el tema de Catalunya. Ara, sí que hi ha algun jurista distingit, que a més ho ha escrit, com és el cas del constitucionalista Pere Royo, que ho feia el mateix dissabte a la tarda o el diumenge al diario.es, que deia que la resposta jurídica del Tribunal Constitucional era correcta i era inclús parlava d'una claretat meridiana, deia ell, en relació a aquesta. No estan d'acord amb el recurs presentat pel govern, que ja havia estat fins i tot, havia tingut una valoració desfavorable del Consejo de Estado. La situació és tan excepcional que tenim situacions excepcionals. El dia 6 i 7 de setembre en aquest país es van fer coses que tampoc estaven en el marc de la legalitat i, per tant, ja eren excepcionals i se saltaven de la llei i desamparaven a diputats. Per tant, jo crec que des d'aquell moment fins ara s'han produït molts moments d'excepcionalitat que s'han d'ordenar. És cert que ens falten nous marcs jurídics, és cert que ens falta un nou marc jurídic, segurament, però la funció dels tribunals és també la d'interpretar I després, per exemple, uns dictàmens tan clar, la impossibilitat de ser investit telemàticament el senyor Puigdemont o per delegació ja l'han deixada clara els lletrats del Parlament, és a dir, la doctrina de la casa, la doctrina de la casa, per diguéssim, en aquest sentit. Per tant, jo crec que s'ha de buscar, doncs, raons per tenir, primer, causa i un candidat que pugui ser investit. Aquí, en la pregunta que feu vosaltres, jo crec que m'inclino per la 2, que seria la desitjable, perquè la majoria la té la majoria independentista, el partit independentista, i, per tant, són els que han de proposar la solució. No hi ha cap altra, llevat de que vulguin abstenir-se davant d'una altra candidatura, un d'aquests dos grups, cosa que jo no veig en l'immediat que es pugui produir.
Hi ha diferències entre vostès dos en molts temes, i ara, si els sembla, no entrarem en el que va passar el 6 i el 7 de setembre,
no.
Que donaria per molt, però certament hi ha hagut moltes raons per al desencontre, en molts temes, en molts punts, però el moment actual és que s'ha ajornat el debat. Per què creuen vostès que s'ha ajornat? Hi havia algun intent de Carles Puigdemont de venir, com es comentava en les últimes hores?
No, jo no tinc informació privilegiada de cap mena i no tinc ni la més remota idea.
No està en condicions de donar-la.
No, és que no...
No la sap.
No sé absolutament res de la intríngulis. Jo, és que darrerament, i alguna vegada aquí ja ha sortit, diguem-ne, pronòstics a curt o de pensar com... No en tinc cap, absolutament. A mig termini sí, però a curt... No, perquè són situacions, el que dèiem, per l'excepcionalitat, podem analitzar els factors de l'excepcionalitat, però en tot cas, tal com estem, és molt difícil.
Clar, però quan Junts per Catalunya o alguns altres diputats independentistes demanaven fer el ple encara que fos més tard, creu vostè que és perquè s'hauria de tirar pel dret i fer la investidura telemàtica o per delegació? O perquè potser Puigdemont podia donar una sorpresa i venir? Això tampoc se sap, no?
No,
faig preguntes, sí. En nom una mica dels oients.
A mi m'ha arribat això de que es deia, fins i tot que ja s'afirmava que es posposava i que 6:45 sí que es faria, però després això s'ha desmentit totalment, em sembla.
Sí, l'última dada que tenim és que s'ha desmentit que d'aquí uns minuts es pugui fer el ple.
Són situacions d'una complexitat enorme. Jo crec que el senyor Carles Puigdemont era el cap de llista, és el candidat de la majoria que ha guanyat les eleccions amb majoria absoluta. Per tant, no hauria d'haver-hi discussió, però com que estem en aquesta situació d'excepcionalitat i doncs ens trobem amb això, és a dir, que se li neguen els drets polítics a una persona que ha estat és la que té més suport a la cambra per poder ser investida. Aleshores, davant d'això, és a dir, com superar aquesta barrera? Tirar pel dret no ho sé, és a dir, jo ja espero que algun dia arribarà aquesta desconnexió total d'aquest estat que ja ha perdut tota forma democràtica d'actuació, però no sé si és el moment ni com, i com dic moltes vegades, jo no estic en la intríngulis ni corro els riscos que corren d'altres, i per tant jo no em faré el valent a costa d'un altre, això tampoc.
Sí, abans de donar la paraula al senyor Lavandera, potser coincidirà amb tothom, senyor Armengol, que clar, la situació personal de Carles Puigdemont, sense entrar en les causes...
No, de Carles Puigdemont i del president del Parlament, que va estar amenaçat mafiosament per la direcció del Partit Popular. És a dir, a sobre de procediments poc democràtics, a sobre procediments mafiosos, no? O sigui, només els va faltar dir que saben on viu, que ja ho saben on viu, no? Però dir, aquest senyor té dues filles o té dos fills, ja sabrà què tindre's. Esclar, amb aquest estat de coses i amb aquest context, amb aquest estat, no hi ha res a fer, em sembla.
Senyor Lavandera, sobre el que s'ha dit, sobre les possibilitats de Puigdemont...
Jo sobre els exabruptes polítics i d'alguns partits polítics o d'alguns polítics en relació als altres, penso que és molt difícil treure una conclusió i fer-ne norma, no? També s'ha dit per part de Núria de Gispert que sabien, pro-independentista i és presidenta del Parlament i una autoritat de referència. Per mi ho era en aquell moment, va cometre un error gravíssim de dir ja sabem en quina escola estudien la filla d'Albert Rivera, per exemple. exemple. No? Jo penso que aquests exabruptes, que ara assenyalava i que jo condemno absolutament
sí, però
també...
Però no controlava el doncs, tribunal.
Però, sí, sí,
no
sí
no, no,
tribunal, però vostè parla d'amenaces personals.
Sí, sí,
I amenaces personals hi ha hagut un altre cantó i campanyes per les xarxes contra periodistes que s'han posat al cantó de la no independència també han existit. I, per tant, jo no entraria perquè no, crec no. que no és el tema d'avui. El tema d'avui per no, mi però, és que, com perdona, que el partit demanava...
És que el... Sí, sí, és... Un moment, és que exactament és el tema d'avui. És a dir, president del Parlament però jo crec ha intentat coaccionar-lo.
Però jo crec que no ha actuat per coacció. En tot cas, ha actuat per una decisió política. Té, primer, el president del Parlament té la potestat de convocar o de desconvocar. És el que diu la norma que hi ha aquí. Jo crec que hi ha una altra cosa de fons i crec que és un tema important. La primera qüestió, el nostre partit havia demanat que desconvoqués... que s'anul·lés aquest ple i que convoqués aquest ple. Ja s'havia adreçat i avui mateix ho ha fet directament i, per tant, nosaltres creiem que Roger Torrent el que ha fet era correcte, que vino a reunir en les condicions per qualsevol grup ni que per qualsevol candidat, perquè, a més, hi ha una relatòria, diguéssim, del Tribunal Constitucional que, en tot cas... en un període de dies perquè el Parlament es pugui manifestar si està d'acord o no està d'acord amb les condicions que ha posat en aquella resolució del dissabte sobre les condicions perquè pugui anar a un debat el senyor Puigdemont i, per tant, crec que és el correcte. L'altra qüestió és que tenim un ordre jurídic, en tot cas el senyor Armengol pot no agradar-li perquè, evidentment, ell espera la desconnexió, però mentre no hi hagi desconnexió, l'ordre jurídic que tenim és el constitucional però... i el constitucional es manifesta en aquest sentit. I, per tant, crec que s'ha fet bé. I l'altra qüestió és que jo crec que en el bloc independentista, no hi ha una unitat total, hi ha diverses estratègies.
De fet,
diumenge, el senyor Tardà, d'Esquerra Republicana, feia aquella manifestació de segurament li hem de demanar al senyor Puigdemont...
Un pas al costat. Apuntava aquesta possibilitat.
Aquesta possibilitat, després matitzada pel portaveu polític del seu grup. Però això ja és una punta de dir... Segurament no tots els independentistes pensen el mateix.
Sembla que el senyor Armengol també ho veu així.
Sí. No.
I jo crec que això són de les qüestions que hi ha. Hi ha una estratègia d'Esquerra, hi ha una estratègia del senyor Puigdemont, per mi també hi ha una estratègia d'un altre sector del PDeCAT, perquè ahir la CUP en els seus tuits deien no estem d'acord amb el que diu Marta Pascal, en canvi sí que estem d'acord amb el que diu el senyor Puigdemont, per tant, alguna cosa deia Marta Pascal que no hem arribat a saber, perquè va sortir després en els tuits, i una altra estratègia segurament és que segueixi la CUP.
Que la xarxa
juga molt,
una
condició claríssima, o se segueix el tema de República des del punt de vista dels grups parlamentaris. Ara no entro ja en les institucions que des de fora donen suport a l'independentisme, com l'ANC, que hauria de parlar qui més sap d'aquest tema, que és el senyor Armengol. Però els partits polítics independentistes en aquests moments poden definir quatre estratègies diferents i avui hi ha hagut una fractura.
Sí, senyor Armengol.
Sí, sí. No, bastant d'acord. No sé si quatre, perquè...
PDeCAT...
Si les anem fraccionant, en poden haver-hi 25, perquè segur que hi ha... Perquè en situacions tan complexes...
Però com a mínim quatre. Sí
que no sé si és una fractura definitiva, ni molt menys, ni han hagut... Insisteixo en el que hem dit abans, és a dir, estem en una situació excepcional, no és fàcil pels partits gestionar això, no és fàcil per les persones, des del seu punt de vista, dels riscos personals que assumeixen gestionar això, i per tant es produeixen aquestes coses. Jo avui he fet una piulada a Twitter, perquè a més ho vaig dir abans de les eleccions, quan es discutia si era bo que... Junts per Catalunya i Esquerra anessin junts o no anessin junts. I dic, a mi, de cara a les eleccions, gairebé diria que m'és igual. A mi m'agradaria que anessin junts per una cosa, és per l'endemà de les eleccions. I avui ho he tornat a dir, i dic, precisament per evitar coses com aquesta. És a dir, aquesta manca... O sigui, i entenc les dificultats perquè són moltes, però cal un esforç d'un cert comandament o d'un cert lideratge participat, acordat, però hi ha de ser, perquè si no, difícilment sortirem endavant, no?
Avui ens acompanyen el pedagog Carles Armengol, membre de l'ANC, i també el militant del PSC i exdiputat Roberto Labandera, en una edició del Mirador de l'Actualitat molt marcada per l'ajornament del ple d'investidura. Es podrà investir un president des del Parlament elegit el 21D? Teniu les tres possibles respostes. De moment continua guanyant la primera. Sí, serà Carles Puigdemont, 50%, i 29% la segona. En segon lloc, sí, però finalment serà un altre. 21% es decanten d'entre els que estan votant per la de no, la situació es bloquejarà i anirem a noves eleccions. Unes qüestions tècniques que em sembla molt oportú comentar en els últims 5 minuts que ens queden, senyors, perquè ara què passa si no es compleix aquest termini de 10 dies, em sembla que és legalment 10 dies hàbils, fins a demà, per convocar el debat d'investidura després de la Constitució del Parlament. Hi ha temps il·limitat per intentar fer-lo més tard? Què passa en, aquests, en aquesta situació?
No recordo exactament com, què va passar.
Si hi hagués hagut una votació...
2015,
sí.
Que va bé
perquè o sigui, el compte enrere
dels dos mesos,
dels dos mesos és quan hi ha la votació.
Quan hi ha la votació, i el 2015 hi va haver una votació o dues votacions.
Si no, després... si no hi ha votació, aquest és el problema. I aleshores aquesta situació, si no s'hagués convocat el ple, també entraríem en que, bueno, calia convocar-lo abans del abans de demà, em sembla que era. Ha estat convocat i ara ha estat suspès. Ajornat.
Sí.
Llavors què vol dir aquest ajornament i fins quan pot durar? I comptarà efectes de, sí, del compte enrere o no compta efectes?
Jo, en la vida parlamentària...
No, absolutament.
No recordo, exacte, en la vida parlamentària, el que sí coincideixo, no recordo un ajornament sine die. Els ajornaments dels plens sempre estaven justificats i, a més, tenien una data de continuïtat.
Exacte. Eh? L'hora per continuar-lo.
Per tant, sí, sí, tenim una altra qüestió excepcional. Crec que els grups parlamentaris, més d'un grup, ha demanat un informe al lletrat per dir, bueno, doncs, quant de temps es pot estar en aquest ajornament i, a més, què passaria si corre o no corren els terminis per a una convocatòria a noves eleccions. Sense arribar allà, la posició que nosaltres, els socialistes, hem manifestat, i al llarg d'avui també ho han fet la nostra portaveu al Parlament, és nosaltres creiem que hi ha sortida, però aquesta sortida van de la mà de la majoria independentista, i, evidentment, significa que la candidatura de Puigdemont no es torni a presentar. Que hi ha possibilitat, fins i tot el senyor Maragall, diputat d'Esquerra Republicana...
Ernest Maragall, sí.
Sí, Ernest Maragall, sí, sí, és conseller socialista i diputat socialista, doncs, però que ara està en les files d'Esquerra Republicana, el va marxar per su posicionament prou independentista, deia el mateix dia de la Constitució del Parlament o l'endemà en una entrevista a una ràdio, deia, home, prou, de, no, ens sobren màrtirs, no volem més màrtirs, el que volem és que hi hagi govern. Que hi hagi govern. I jo crec que aquesta és la situació política. Clar, això compromet molt políticament en l'estructura política un partit, que és el PDeCAT, que no pot tirar enrere perquè té convergència en tot el cas Palau i tot el que està esperant, la història negra, però que no pot continuar endavant perquè justament hi ha un bloqueig en aquests moments. Ara, també no oblidem que... jo sé que això segurament no li agradarà al senyor Armengol, però hi ha un article 155 sí, que mai s'havia desenvolupat, és a dir, que per tant es podria tornar ampliant el seu desenvolupament en què el president del govern de l'Estat, que en aquests moments ha de prendre les decisions, podria dir, tornem a dissoldre i tornem a convocar eleccions. Aquesta és una aventura, aquesta possibilitat. L'he sentida aquest matí que la manifestava algun especialista en dret constitucional que s'hauria d'estudiar. És a dir, no és que quedi clar que es puguin fer una nova convocatòria.
És que no quedava gens clar que pogués fer aquesta. Però bueno, és igual, com que és un estat d'excepció, el 155.
Sí, sí, el 155 és un article que estava ahir, que mai s'havia d'haver recorregut, segurament.
S'ha fet el que...
S'ha recorregut també per la incapacitat de les forces polítiques independentistes de trobar una solució, que podrien trobar-la, que és un candidat que no sigui Puigdemont, sí, i que no tingui problemes del punt de vista
més un apunt sobre...
Sí, queda un minut i mig,
sobre els màrtirs. Jo tampoc voldria màrtirs. El que passa és que tampoc podem agafar la mentalitat d'esclau, perquè els que es porten bé... És a dir, els que no se n'han anat a Bèlgica, els que han renunciat a moltes coses, tampoc els han deixat sortir per assistir al ple avui.
Bueno, que estan a la presó, diu vostè.
Sí, sí, sí. Per tant...
Però hi ha diputats. I les raons d'excepcionalitat,
no, senyor Armengol, és a dir, no.
Volen dir que...
No. Em refereixo que...
Deixi l'acabar, senyor Armengol.
Portar-se bé, sí. O sigui, portar-se bé davant de l'amo irracional tampoc és tenir bé, millor tracte, portar-se bé.
L'entenem en quin sentit ho diu, perquè... Alguns sectors critiquen que alguns s'han ginat a Bèlgica.
Si em permet, jo. Aristòtels deia que la política és l'arte de lo possible, sí, l'art del possible.
Efectivament.
I jo crec que aquest és el missatge al qual alguns diputats independentistes que s'estan pronunciant i dirigents independentistes estan d'alguna forma cridant. Fem el que és possible i després ja continuarà la demanda independentista pels camins que ha de continuar.
Senyor Roberto Labandera i senyor Carles Armengol, gràcies. Difícil, doncs, pronosticar moviments polítics en les properes hores, però bé, tot és possible. Pel
tot
que
és
veuen,
possible,
eh?
Que
vingui,
sí,
Puigdemont, que hi hagi un altre candidat o el que sigui.
Sí, que es presenti el Rajoy a les eleccions catalanes.
Senyors, ho deixem aquí. Gràcies i que sigui pel bé.